d'inici. I aquest any què li ha passat al Barça? Que s'ha trobat a faltar perfils d'aquest tipus, no? Jugadors amb experiència que una mica igualin l'11 tipus titular de Hansi Flick. Si se'n va Rooney, doncs també et pot jugar d'extrem. És que i ajuda a la mina a descansar en algun moment d'aquesta vida. No sé, jo li veig més avantatges que inconvenients. Ara, és veritat que no és el teu, la teva necessitat número 1 perquè en tens d'altres.
Molt bé.
Jo també penso el mateix, però si ell no vol esperar, si ell vol anar a un lloc on sigui, com diu el Salmo, el pa de paller, aquí no ho serà. És que aquí al mig camp...
Depèn.
No, al mig camp...
Bueno, ja ho veurem.
En Pedri?
No.
Pedri és indiscutible.
Pedri és indiscutible, però... És a dir, jo crec que plantejar que vindrà Bernardo Silva, o que vindria Bernardo Silva i que seria...
No, això tampoc.
Poc menys com un subaltern, jo crec que és un error.
L'última vegada que vam fer aquest debat, l'argument que deia per convèncer-me de que tindria encaix és que em dèieu que jugaria els minuts que no jugués Pedri. És que són zero. Són dos partits... És que no és ni la Copa del Rei, que és el que jo demano que descansi
que
Pedri.
Sí, és que, clar, que Pedri jugui tots els minuts fa que Pedri arribi al maig i no s'aguanti els pets.
Però que jo puc entendre que un tio que ha estat molt bo i que potser encara és molt bo, entre l'Atlètic de Madrid, que ja sé que és pitjor que el Barça, que li tiren els trastos cada dia, que li diran que serà el líder, i el Barça que li diu potser ens pensem que sigui suplent de Pedri, ja et trucarem. Pues jo entenc que el tio al final es cansi d'esperar.
Això és el que jo m'he imaginat. Ara, si realment és qüestió de que la proposta econòmica del Barça no li sembla prou generosa o prou... Això ja és una altra història.
Aquest tipus de jugador...
Jo estic a favor del fitxatge, però no pots carregar-te amb un contracte.
Però això el Barça ho tenia molt clar. És a dir, jo quan ho havia parlat amb gent del Barça, sí, hi ha un acord amb el jugador i aquest acord neix perquè el jugador té molt interès en venir aquí i, per tant, ha fet un esforç enorme per rebaixar-se la seva fitxa. Si no, de res.
Sí,
és així.
Bé, doncs veurem. Igual que us dic una cosa, us dic l'altra. Em va sonar que Bernardo Silva obria portes, però tampoc em va semblar que volgués la resposta per ahir. És a dir, que no em va transmetre la sensació de dir no, és que jo vull començar el Mundial sabent on jugaré. Si ho sap millor, però vaja, que no estava desesperat per aclarir-ho. I això juga a favor dels que volem que vingui en fa l'efecte, perquè el Barça no diríem que té una pressa tampoc extraordinària.
Bueno, diners, no?
No, el Barça té d'altres prioritats al mercat, però diguem-ne que, vaja, era un fitxatge que ja et dic que es donava per fet.
Salmo, gràcies.
Molt bé.
Tres minuts passen de les 8. Tenim aquí la Laia Tudel, que de seguida ens parla de números de l'Espai Barça. També ens farà escoltar De La Fuente. Anirem de pressa, no et preocupis.
No estic dient res.
Si està escoltant tranquil·lament.
No, sí.
Està posant cara de Bernardo Silva.
No, sí, tant. Jo només parlaré als programes on m'estimin i em valorin.
Ha fet més esforç per venir ella que tu per buscar
l'anar. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
Què, el papa?
Doncs a dojo, papa. Estarem així fins dia...
Sí, eh?
I tant, encara un parell de dies més, perquè... Quan marxa? Cap a on?
Cap a casa.
Tens pressa,
cap a casa, no? Després se'n va a les Canàries.
Bé, i això ho podríem considerar a casa, diguéssim. Molt bé, què ens explicareu al Catalunya Nit?
Doncs mira, que està acabant la seva visita, efectivament, a Madrid, amb un acte per ser al Bernabéu.
Ja li han donat la samarreta.
Un acte de masses...
No ho tens controlat.
Preguntes coses que no ho sé. Perquè ara ens venen dos dies aquí de molt papa, aleshores ho estic mirant com de reull, per no... Saps? Embafar-se, perquè això és una cosa... Vinga, a més, vinc de Madrid, deixa que t'ho expliqui. Aleshores, ja vinc aquesta setmana a Madrid,
que allà
hi ha hagut molt papa. Hi ha hagut molt papa, allà, també.
Vas anar a la missa d'ahir.
No vaig anar a la missa d'ahir, però és ben curiós com hi havia tanta gent pels carrers de Madrid amb samarretes d'amor al papa, amb les guitarres, músiques... Sabeu aquell grup de música Amo a Laura?
Sí,
aquella cançó?
Sí.
Doncs bé, hi havia molt, molt, molt bon ambient d'aquest tipus. Dir que això és el que tindrem aquests pròxims dies aquí, probablement.
Molt bé.
En tot cas, avui he fet un acte que ha estat important per les víctimes d'abusos sexuals en l'entorn de l'Església. Lleó XIV ha parlat de plaga Diu que això dels abusos a l'Església és una plaga i ha demanat als bisbes espanyols que escoltin les víctimes i que facin actes de reparació. És veritat que hi ha diverses associacions de víctimes que no han pogut entrar en aquest acte en el qual el papa Lleó XIV atenia les víctimes. Hi ha hagut també una mica de rebombori per això. Després sentirem a Lleó XIV. Avui ha estat al Congrés, un acte també altament simbòlic, on ha llançat diversos missatges de tipus social. I escoltarem les seves paraules en relació a la discriminació dels immigrants i el discurs de l'odi, i també les paraules que ha tingut contra l'eutanàsia i l'avortament, que són dues normatives legislatives espanyoles que van a l'avançada en els països occidentals i del qual l'actual govern n'està molt orgullós. Bé, després haurem d'explicar, doncs, efectivament, tot el que ens ve a partir de demà, aquesta agenda intensa que tindrà a partir de demà el papa a Barcelona, a Catalunya, i això coincidirà amb el primer dia d'examen de la selectivitat, 46.000 alumnes, que han d'estar pendents el que els expliquin també i el que els explicarem nosaltres,
no,
perquè
no,
han de poder
no arribes,
arribar...
No arribes a les 10.
Han de poder arribar ells a l'examen. I després, deixeu-me dir que ampliarem una notícia d'aquelles esperançadores que tant ens agraden a més a ampliar el Catalunya Nit. Resulta que Catalunya lidera un assaig clínic que és pioner a Europa i Amèrica per intentar frenar l'Alzheimer en les fases inicials de la malaltia. Es tracta, doncs, d'aconseguir drenar bé una proteïna que s'acumula al cervell i que fa que es deteriori, no? Doncs algunes d'aquestes operacions ja s'han fet a Can Ruti amb èxit. Parlarem amb la doctora Carmen Higueras, que és la cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, perquè ens expliqui com van aquests assajos, en quina fase es troben i quan, doncs, podem imaginar que puguin arribar al públic general.
Doncs aquesta sí que és una notícia que ens pot canviar la vida a tots plegats, però ja se sap que l'aterratge del papa al nostre país marcarà les pròximes hores de l'activitat informativa. Demà és Montjuïc?
Demà és Montjuïc. Demà a aquesta hora
és missa,
el papa,
no?,
estarà a Montjuïc amb una pregària i una trobada amb joves, entitats, etc. Hi ha actuacions. Per cert, parlarem amb Álvaro Soler, el cantant. És un dels cantants que actuarà demà a l'Estadi Olímpic. Això ho farem avui, a partir de les 11.
Molt bé.
M'has donat un bon peu.
I llavors Montserrat és dimecres.
Montserrat és dimecres al migdia, sí.
Per què
i després...
rius?
No.
Això sí que ho saps, no?
I després de Montserrat, doncs, va a l'església de Sant Agustí i després cap a la Sagrada Família.
Això
farem un programa especial a...
És veritat, sí.
Aquí un gran desplegament a Catalunya Ràdio.
Sí, el dimecres el Tot Costa va per l'antena digital, per si...
Escolta'm una cosa, els del Catalunya Nit anem molts dies per l'antena digital.
Ha vingut molt guerrillera. Jo crec que no ha acabat d'anar bé aquest cap de setmana a Madrid, o com a mínim ens està passant clarament factura en el dia d'avui. I a l'Agnès Marquesa li està girant. Se li gira feina, de fet, com a tota la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. En tot cas, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i probablement amb Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Avui amb la Sònia Oleart. Hola de nou, Sònia.
Hola. Doncs mira, avui en aquesta primera hora amb el David Sánchez i l'Orfeo Suárez, el cap d'esports d'El Mundo, hem estat parlant del Madrid i de la victòria de Florentino Pérez. Ens ha explicat l'Orfeo quins són els tres requisits que necessita l'entrenador d'aquest Madrid i per què Mourinho és l'únic nom que el reuneix. Però també hem parlat de Bernardo Silva i que sembla que el seu futur blaugrana s'està allunyant. Tot plegat amb tots els detalls d'aquestes informacions, si voleu, podeu recuperar el web i app de 3CAT. I com cada dilluns, avui, Ral de Vinyó, la raça rústica de porc de casa nostra, que regala un pack d'espatlla curada llescada perquè puguis gaudir-ho durant un bon àpat amb pa amb tomàquet, o com millor et sembli a tu, Ral de Vinyó, carns i embotits realment deliciosos. El primer que truqui, recordo el telèfon, aneu ràpid, 93-201-7474.
De seguida, la Núria de la Fuente dictarà, i la seva orella dictaran el guanyador d'aquest lot de Ral de Vinyó. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Aquests, ara no em faré el xulo, aquest m'ho ha dit el Salva, són els DXX, que eren uns altres dels grans protagonistes del cartell del Primavera Sound. Tranquil·lets, ells. Això no agradarà a Laia Tudel, aquí...
Per què?
Però... t'agrada més molt.
No, hi ha moments per tot.
Això et va bé?
Sí, hi ha moments que necessites aquest tipus de música.
Bé, segurament aquest tipus de música ajudarà a fer entrar el titular que...
al Camp Nou.
Necessitem més pasta per acabar el Camp Nou.
Exacte, és així. El Barça necessita més diners per acabar les obres del Camp Nou i l'Espai Barça. És una informació que ha publicat aquest cap de setmana al diari Ara, una informació que hem pogut confirmar, que el Barça ara mateix contempla aquesta opció d'ampliar el finançament que ja té amb Goldman Sachs. Recordem que el que hi ha fins ara i el que té el Barça fins ara són els 1.450 milions de finançament en Goldman Sachs aprovats per l'Assemblea, és la quantitat que el soci va aprovar. 1.450 milions, que en el moment que es va presentar aquest finançament es parlava que aquests milions serien uns 900 pel Camp Nou, la resta doncs per els voltants, Espai Barça i fins i tot el Palau Blaugrana, tot i que en aquell moment ja tampoc quedava del tot clar.
Sí, hi ha un remanent...
Entra, no entra. Va ser molt complicat treure el titular que entrava dins d'aquests 1.450 milions.
Que
alguna cosa amb el Palau passava. Doncs bé, no només amb el Palau, sinó que els 900 milions del Camp Nou també es van quedar curts. I hi ha hagut aquestes típiques desviacions que hi ha de pressupost quan fas obres. Doncs imagina't, si en un Camp Nou, que són quantitats molt més grans, doncs estem parlant, el Barça és en aquest punt. Es parla d'una quantitat que estaria al voltant d'uns 400-500 milions d'euros més, és el que hauria de demanar el Barça.
Si arrodonint, la cosa ens costarà 2.000
milions. Uns 2.000 milions d'euros.
Està mal.
Evidentment, per acabar de tancar aquesta ampliació de finançament, han de tornar a fer una nova assemblea, això ho ha d'aprovar el soci del Barça, i a partir d'aquí el Barça, si decideix fer aquest pas, que vaja, tot fa pensar que sí, perquè ara mateix es troben en una situació molt límit, és a dir, gairebé han esgotat ja els diners que tenien,
si
han de demanar més.
Construint, has de tenir calés.
Has de tenir diners, i per tant això, doncs ara el que estan valorant és si es demanen una assemblea extraordinària que es faria el mes de juliol, on ja ratifiques la nova junta.
Allà, abans de l'estiu.
Ho pots fer, és a dir, la junta l'1 de juliol ja, un cop la junta directiva aprovi els nous directius, ja serà junta directiva ja amb el president Joan Laporta, però pendent de ratificar-se en una assemblea que podria ser a l'octubre, l'assemblea ordinària on s'aproven els pressupostos i a més ratifiquen la nova junta, o fins i tot el Barça podria avançar i fer una assemblea extraordinària al juliol per ratificar junta i a més sobretot per aprovar aquesta ampliació del finançament del Barça, que un cop, com tu deies, es pot anar als 2.000 milions d'euros, però que aquesta nova ampliació de 500 milions, 400-500 milions d'euros, tampoc el Barça ha d'acabar d'especificar si aquí entraria el Palau. O si no, o sigui, jo tampoc diria que això, aquests 500 milions et servirà per acabar el Camp Nou, les rodalies d'Espai Barça més Palau. No, potser el Palau fins i tot hi ha fórmules de una part d'aquests milions sí, però després entraria un patrocinador
no
que t'ajudaria a
finançar-ho.
Vull dir que jo no seré el que em posaré més pesat amb el nou Palau, que és evident que cal, però si aquests 2.000 milions no contemplen el Palau, vol dir que se t'ha desviat gairebé el doble, perquè si el Camp Nou havia de costar 900 i te'n vas a 2.000...
Camp Nou i voltants.
Ja, home, els voltants deuen costar diners, però no sé si tants. Bé, no sé,
està tot molt car.
Sí, està caríssim. La vida està molt cara.
No, el tema del Palau, ja suposo que si ja finalment ja sembla extraordinari el juliol, el club ho explicarà, evidentment, amb més detalls a l'assemblea, perquè al final el soci, abans de votar, ha de tenir la informació.
Evident. Bé, doncs... Tampoc és una gran sorpresa, perquè bé, com totes les obres s'encareixen, es desvien, les de casa més petites i les dels estadis de futbol, que li diguin al Madrid que també ha hagut d'ampliar el Madrid. No sé si
M'ha dit triplicat.
Sí, triplicat, sí, sí. Triplicat. Ara anava a dir doblat, imagina't.
I encara no és suficient.
Aquestes coses passen, però clar, si t'has d'endeutar tant, és un petit problema, o un gran problema.
El que passa que recordem que els criteris per triar l'IMAC eren el preu i el temps.
Estan complint, Laia, aquests criteris? Sí,
sí. Home, jo crec que ara mateix no, ni un ni l'altre.
És el projecte més ràpid i més econòmic?
Jo diria que ara mateix, per les informacions que tenim, no. Però vaja, això ja ha passat, ja ha hagut imponderables pel mig i ha fet que tot hagi variat una mica.
Bé, doncs veurem quan es convoca aquesta assemblea, si és extraordinària o si ja tiren directament de l'ordinària, però és evident que el Barça haurà d'ampliar aquest crèdit.
Sí, que insisteixo des del club, tots aquests diners, que aquesta xifra cada vegada creix més, però el club mantenen que els ingressos que generarà l'estadi permetran anar tornant els diners que han de tornar en molts anys, però que en principi s'ha de finançar així.
Quan ho preguntes al club, és que això serà la gallina dels ous d'or i generarà una barbaritat de diners. No tinc dubtes que això serà així, però clar, el primer gran pagament de l'estadi ja està refinançat, perquè ja en el moment que es va fer ja es veia que no es podria pagar. A mi, que vagi creixent aquesta xifra tan gran, no dic que em preocupi perquè no és la paraula, però bé, és inquietant. Té un punt d'inquietant perquè ho has de fer bé. I després, quan l'estadi ja ha acabat, generi tot el que ha de generar, s'ha de ser rigorós per anar tornant tot aquest deute monstruós. En fi, que anirem informant. Ara la Laia es multiplica i passa de cap d'economia a cap de Mundial.
De Camp Nou al Mundial.
Posat una cosa més animada, com correspon al Mundial. Aquesta matinada, a les 4, Espanya juga l'últim amistós de preparació contra el Perú, a Puebla, a Mèxic, i abans de disputar-lo, De La Fuente ha parlat de la situació de dos futbolistes del Barça.
Sí, una de Lamin, ara el sentirem, i l'altra és una qüestió que s'ha tornat una qüestió d'estat pràcticament al voltant de la selecció espanyola. Estem parlant de Gavi. En un entrenament va tenir una jugada, va entrar fort amb Rodri, va haver-hi una trepitjada i a partir d'aquí, doncs, qualsevol jugador de la selecció espanyola que ha sortit a atendre mitjans o fins i tot a la sentireu, el seleccionador espanyol De La Fuente, doncs li han demanat per aquesta acció de Gavi i aquesta entrada que consideren tan forta cap a Rodri.
No tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto. No hay nada que reprochar a uno ni a otro. Está todo perfecto, en perfecto estado de revista. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
Si no heu vist l'entrada, no tiene por qué pedir perdón, potser us esteu imaginant una entrada de
cotxe
a Maradona. No, és una trepitjada d'un jugador que intenta prendre la pilota a un altre, però en fi, ens en fem ressò per no semblar marcians, perquè tothom parla d'aquesta punyetera entrada que no té més des del meu punt de vista.
I l'altre nom propi és Lamine Yamal, jugarà aquest partit, perquè segons La Fuente ja estava previst que seguís amb aquest pla específic, juntament amb altres jugadors com Víctor Muñoz o Nico Williams, però això sí, insisteix en aquesta idea que estarà a punt Lamine Yamal pel 15 de juny.
Los tres están dentro de los plazos para poder llegar en buenas condiciones para jugar el día 15. Los minutos no lo sabemos, pero la lesión de Lamine era diferente a la de Nico y la de Víctor. O sea, quiero decir, cada uno tenía su proceso, su duración, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que dentro de esos plazos que teníamos previsto el día 15, se pueden cumplir y se van a cumplir para que estén con nosotros en disposición de ser alineados en algún momento del partido.
Molt bé, doncs no us hi acostumeu. Lamine no ha anat a Puebla, però el proper partit no se'l salta un cavall. Ahir el Campos, el club de la mitjanit, ens preguntava quin jugador us imagineu marcant el Mundial. Tots imagineu Lamine o teniu dubtes, tenint en compte que gairebé estarà dos mesos de baixa?
Pedri, jo també.
Dius d'Espanya o...?
No, del Mundial. General, si creus que Mbappé,
clar,
o...
Dembélé, Mbappé, Harry Kane, no sé, hi ha molts jugadors. Jo no crec que Espanya... Tothom té molt clar que Espanya guanyarà el Mundial o que és no, la, no. una de les grans favorites. Jo ho vull veure. Jo ho vull veure perquè l'Espanya que guanya l'Eurocopa és amb un Nico Williams que ja no existeix, és amb una sèrie de futbolistes... Jo no sé com està Pedri ara, després de la temporada, respecte a com estava. Li han canviat la posició més al Barça. No sé si el seleccionador d'això ho ha entès o no ho ha entès. Fermín, que em sembla un dels millors jugadors d'Espanya. Si no, el millor jugador d'Espanya aquest any no hi és. Jo no tinc tan clar que Espanya marqui, sigui la selecció que marqui la tendència en aquest Mundial.
França, no? Potser és...
A mi m'agrada més com a plantilla.
Una de les més competitives en aquest sentit, i penses en Mbappé, penses en Dembélé, penses...
Portugal,
jo,
Anglaterra...
A la passada Eurocopa vaig fer el ridícul perquè vaig dir alguna cosa així com em sembla gairebé impossible que França no guanyi l'Eurocopa.
Jo, jo també.
I la va acabar guanyant a Espanya.
És que al final
i
sempre surten les mateixes, eh?
No, bé, és que jo crec que no...
Vull dir, 48
estic d'acord amb el Dani
burrada.
Que Espanya no està en un moment tan rodó com per dir és favorita clara, jo no ho penso, però no crec que sortís de d'Espanya, França, Argentina, depèn de com estigui Messi...
Portugal, no,
Portugal.
Eh?
Portugal, sí.
Ah, val.
I jo és que Anglaterra no me l'acabo de creure, perquè sempre acaben fent figa, tot i que han jugat l'última Eurocopa eren finalistes.
Sí, 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 correcte. Sí, sí.
Bé, no crec que surti molt d'aquí. Per això us parlava de la mina, aprofitant que ara ja sabem que jugarà contra Cap Verd.
No, no jugarà.
Com que no? No. Sí, de la Fuente ha dit
bueno,
que
no. Ja, no
jugarà uns minuts.
Jugarà. Segur, jo no dic que sigui titular, he dit que jugarà.
10 al final, no, segur. No. I seran una mica més contra Aràbia Saudita i Uruguai titular com una casa de pagès.
Bueno, doncs si no jugarà Min, sabeu qui sí que jugarà el primer partit d'Espanya, o almenys voltarà per allà sí. A prop, la Sònia Gelmà.
Home, anda.
Hola, Sònia.
Aquesta hola, aquí. Bona tarda. Home, si ets de jugar jo, tenen complicat.
Era una manera de...
Era una manera de lligar-ho.
Encara has parlat d'una xilena que va fer la Sònia Gelmà.
Home, no, vull dir... Mira, està perfecta per anar
un dia. Ara mateix, de forma,
el duel és qui està pitjor a... Agnès Marquès o Sònia Gelmà. Hi ha un duel...
Els aires del Maresme, tu.
Ah, i no. Què? Com marxes?
Bé, demà al matí, si el papa ho permet, intentarem arribar a l'aeroport i a les 11, si no m'equivoco, surt el vol, vaja, tinc marge. I demà, quan vosaltres ja estigueu a punt d'anar a dormir, per dir-ho així, jo aterro a Atlanta i d'allà un cotxe cap a Chattanooga, que és on estarà concentrada la selecció espanyola i on, de moment, establirem diríem el punt base de Catalunya Ràdio al Mundial d'Estats Units, tot i que farem seguiment, òbviament, de totes les seleccions. Dijous ja tenim el primer partit, l'estrena, vaja, el partit de Mèxic contra Sud-àfrica. Us haig de dir que en aquesta primera fase jo m'he estat mirant allò quins partits ens hem de marcar en vermell. I clar, el fet d'haver ampliat és veritat que ha fet que, vaja, hi ha menys partits interessants, per dir-ho així, a priori. Després segur que n'hi ha alguns que sempre et sorprenen en Mundials, eh? Però vaja, tinc marcat el Brasil-Marroc, jo crec que és el primer gran partit o el més interessant que tenim, sí. Que és la matinada de dissabte-diumenge, per vosaltres les 12 de... És a dir, a la mitjanit de dissabte-diumenge. Mm. I després ja el debut d'Espanya contra Cap Verd, que ara en parlàveu, el dilluns, que ens agafa més en ple tot costa, a les sí. 6 de la tarda, i a més a Atlanta, ja estarem jo en aquests primers partits.
Comença a les 6, jo crec que quan comencem al tot costa ja haurà sortit la Min. Només et dic que...
És possible. Quan comencem, però no trigarem gaire, ja pel
zero
sumari,
zero,
més o menys.
0-0 el descans, això s'ha de sacsejar, vaja... No vull cridar el mal temps, però ja ho veuràs. Uh-huh. En fi, per cert, abans de marxar, la Sònia ha deixat enllestit l'últim capítol de la temporada del Fem Futbol, eh?
Sí, exacte. Vam anar fins a les instal·lacions del Club Laietà a trobar-nos amb la Patrícia Com, amb la Patri, que és ara mateix és l'encarregada de màrqueting del Club Esportiu Laietà, però que durant molts anys va ser la responsable del femení de l'Espanyol, quan l'Espanyol era el club que dominava Catalunya i on hi havia jugadores que després han triomfat al Barça, aleshores molt jovenetes, com la Mapi León, l'Alexia Putellas o la Marta Torrejón, i ens explicar històries d'aquestes tres, històries de com era aleshores el futbol femení, que era bastant diferent. Afortunadament hem canviat les coses, però que, per espavilar-se, havien de treballar molt. i amb ella tenim una conversa molt xula, molt interessant, on ens parla de totes aquestes jugadores, i després, sempre com sempre, la Rugby Lens porta actualitat sobre aquest estiu del Barça i fins i tot la gira, que últimament ho havíem fet a Mèxic, però ja no la, aquest estiu no la faran en principi a Mèxic.
Doncs la Sònia, que igual et fa un Fem Futbol, que se'n va al Mundial, la saludarem ja dimecres des de Chattanooga. Sònia, bon viatge i a cuidar-se.
Vinga, gràcies, vagi bé.
Laia, alguna cosa més?
Res més.
Molt bé, avui la Laia també s'ha multiplicat, finançament, Mundial, vaja,
tot,
exhibició.
Tot, sí.
Laia, fins demà.
Adéu.
El baròmetre.
Entrant ja en dinàmica de Mundial, aquests propers dies, evidentment, doncs ja ens hi anirem abocant amb l'arribada de la Sònia als Estats Units i ja dijous, el dia d'inici del Mundial, doncs farem un tot costa gairebé monogràfic sobre el Mundial, però ja volem anar fent petites píndoles. I la primera, coincidint que és dilluns i que és el dia habitual del baròmetre, Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
És repassar les noves normes que entraran en vigor en aquest Mundial, que n'hi ha algunes que més o menys ja ens les sabíem, però n'hi ha alguna altra de gairebé diria de novetat d'última hora.
Sí, les que ja sabíem és el protagonisme que tindrà el VAR, que ja sabeu que podrà entrar a rectificar segones grogues errònies. És important recordar que no entrarà per recomanar segones grogues, només per rectificar-les en el cas de que l'àrbitre s'hagi equivocat. Pot rectificar un córner erroni, però no pot passar d'un sac de porteria a un córner, només és cap a una direcció. I una puntualització que han fet és que el VAR podrà entrar en faltes que es cometin abans de que la pilota es posi en joc. La típica falta a prop de la frontal o un córner, que hi ha algú que fa una falta abans de que la pilota es posi en joc, tot i que encara no estigui en joc, es podrà rectificar a través del VAR. Això en quant a protagonisme del VAR. Després hi ha el tema principal, que és el de dinamització dels partits. 5 segons per sacar de porteria, 5 segons per sacar de banda, i el porter només podrà retenir la pilota a les seves mans 5 segons. En el cas de que ho faci més temps, senyalarà en córner en contra.
Això abans eren 8 segons, oi?
Ho van passar de 5 a 8 i ara han tornat a 5, perquè el que volen és, escolta, espavilem, no podem perdre tant de temps i que la gent s'avorreixi, cosa que em sembla bastant
I
bé.
I això, si ho fa el porter, es corna, el es càstig, corna. I si tardes més en fer la sacada de banda, perds la possessió.
Perds la possessió, correcte. I després hi ha el tema de que hi ha 10 segons per abandonar el camp quan sigui substituït.
Això és el que més vull veure de tot. Sí.
Ho aplicaran amb bastanta severitat, ja veureu, perquè al final és la nova norma i és la novetat, i també ho volen com exposar de cara després aplicar-ho a les lligues domèstiques. Per tant, jo crec que ho faran amb bastanta severitat, i el més important és que si tu trigues més de 10 segons, el que passarà és que el jugador substitut s'ha d'esperar com a mínim un minut per tornar, per ingressar al camp, i en el cas de, pot ser fins i tot 3, 4 o 5 si la pilota no surt del camp. Per tant, veurem si ho apliquen bé, perquè és una norma molt interessant per no perdre temps i no veure el típic jugador que surt
es pot, no és un minut, sinó fins que surti la pilota.
És mínim un minut, i el que passa un minut, la pilota ho ha de sortir, o ha d'haver-hi alguna falta, o haver-hi alguna cosa, perquè si no es pot passar el temps que faci falta allà a la banda. Per tant,
és a dir, allò que fan quan es lesiona algú d'entri quan la pilota està a l'altra punta de camp, en
no
el cas
així.
No es pot... Hosti, doncs amb això sí que veure, si ho apliquen amb...
És molt saber.
Amb rigor és saber, sí.
Jo crec que es tracta sobretot de no aplicar-ho, no? Perquè els jugadors surtin ràpid del camp, i per això aquest càstig, que jo crec que el que passi una vegada, la gent ja obrirà els ulls i dirà, escolta, a mi no em convé perdre 2 segons més, perquè el càstig és força contundent. I després també tenim el tema dels jugadors lesionats, que ja sabeu que en el cas que rebi atenció mèdica i no hagi rebut targeta groga l'infractor a la falta, sortirà al camp també mínim un minut. Aquestes són les que més o menys coneixíem.
Aquesta és la que em genera a mi més dubtes de sentit comú, perquè això pot propiciar que vagis que beneficis a l'infractor, en aquest cas.
Si caces el rival i es lesiona i no reps la groga, estàs beneficiant l'infractor, sí. Però són aquests espais del reglament que no pots ocupar-los tots i s'escapa algun. Però vaja, jo crec que com a mínim també incita el jugador que s'ha fet mal a aixecar-se i no rebre atenció mèdica i que la cosa vagi una miqueta més per feina.
Ja, però si t'han trencat la cama i pel que sigui l'àrbitre no considera que sigui groga, vaja, a mi...
Bueno, si t'han trencat la cama, per això estarà al VAR també, no? No pot entrar.
Ja, estava exagerant. No? Vull dir alguna cosa que no sigui de vermella i, per tant, interpreto que el VAR no hi entrarà.
Clar, aquí hi ha moltes situacions en les que hem explicat diverses vegades que un jugador es pot fer molt mal, a vegades per un cop fortuit, o a vegades que no és ni falta, no? I et fas mal, i si no rep groga el jugador que ha hagut el contacte, doncs t'hauràs d'anar un minut fora del camp com a càstig.
Què més?
Tenim la llei Vinícius, aquesta que no sé com ho aplicaran ni si ho faran de manera severa, perquè aquesta sí que em genera dubtes, i és que quan hi hagi algun conflicte amb un jugador no pots tapar la boca per parlar amb el rival, per evitar després que l'organització intenti buscar què has dit o què no has dit i no trobi la manera de resoldre-ho. Hi ha la llei de Senegal, aquesta que prohibeix retirar-se del camp per tot el que va passar
aquesta,
a la final de la Copa d'Àfrica.
Aquesta em fa gràcia perquè és com si fos un costum que la gent es retirés dels camps. I potser ha passat, jo ho recordo, en un partit del Milan a Marsella fa potser 30 anys, i aquest de Senegal és una norma.
Sí, t'haig de dir que a mi...
És una norma molt...
A mi un equip, jo quan arbitrava un equip també se'n va retirar. Per tant, és una norma molt adient. Clar,
imagina't.
I després...
El que devies fer.
Imagina't. I després hi ha el que jo dic, la llei Sonia Gelmà, no? Que és que han prohibit les xerrades tècniques il·legals. Això ho hem vist moltíssim a la TDG, amb el Barça, amb el futbol femení, on una portera simula una lesió, el metge va atendre i totes les jugadores van corrents cap a l'àrea tècnica per parlar amb l'entrenador i rebre instruccions. Òbviament, això no és... no va amb la línia del fair play que vol aplicar la FIFA al futbol, i per tant, si hi ha una portera, en aquest cas, que rep atenció, les jugadores no poden anar cap a l'àrea tècnica per no rebre aquestes instruccions o aquestes directrius per part de l'estaf.
Molt bé. Doncs, déu-n'hi-do tots els canvis que hi haurà en aquest Mundial. N'hi havia un altre que em vas dir, escolta, aquest sí que serà revolucionari.
Això no és un canvi de normativa, sinó un canvi de procediment.
Ah, d'acord, tens raó.
I aquest a mi m'encanta.
Però és el que t'encicala més a tu, eh?
Sí, és a...
Bé, a tu i a tots els defenses del Mundial.
Jo crec que qualsevol aficionat al futbol estem cansats de veure com un davanter està en posició de fora de joc i fa la jugada i acaba marcant o fallant, i després és l'assistent el que aixeca la bandera perquè s'ha d'esperar que acabi la jugada. Doncs ara els assistents tindran connexió directa amb el VAR, que li pot enviar la senyal a l'assistent de dir, escolta, aquest que ha rebut la pilota està en posició de fora de joc, i per tant, quan tu consideris oportú, has de anul·lar la jugada, perquè també es deixa l'última paraula a l'assistent, perquè avaluï si aquest jugador participa a l'acció, o possiblement el VAR li hagi enviat una senyal equivocada. És a dir, la responsabilitat sempre s'ha d'alinear, però vaja, que crec que és molt positiu, perquè no veurem acabar la jugada, sinó que hi ha un fora joc clar, i l'assistent rep la connexió, la indicació de la sala VAR, doncs aixecar la bandera, s'anul·la la jugada, i no hem de perdre aquells 10, 20 o 30 segons fins que acaba la jugada, i també molt important que evitem possibles lesions en aquest xoc entre el davanter i el porter.
Això sí que sembla un indiscutible avenç de la tècnica, perquè quan veus córrer centrals 30 metres enrere per evitar una jugada que tothom ha vist que és fora de joc, més enllà del risc de lesions, és que clar, van acumulant esforços.
Rudiger es va lesionar així.
Sí, sí, però ja no entro en la lesió en si, sinó en l'esforç que vas acumulant, perquè, clar, ara els partits duren més de 100 minuts, i si cada vegada que t'ataquen i no ho tenen clar, has de córrer per una jugada que tu ja hauries tallat perquè tu has tirat bé el fora de joc, vaja, em sembla que per una vegada estarem d'acord amb el Joan, que és un avenç.
Sí, però la resta...
No les veus, eh?
Les intencions són totes molt nobles i les entenc, però crec que estem basquetbolitzant, i parlo un fan del bàsquet, però estem basquetbolitzant el futbol. O sigui, tot el tema aquest de que passin, posar-nos a comptar els segons de possessió que té el porter, que té tal, jo vull veure com s'aplica, perquè és que, a més, no, per mi no cal, perquè ja hi havia un mecanisme de regulació d'això, que és ensenyar-li una punyetera groga al tio que perd temps. Ara, que no t'atreveixes a ensenyar-les. No, ara contarem si et trigues 5 segons.
Però és veritat que no sabies mai... Vaja, jo això dels 5 segons per les sacades de banda no ho havia sentit mai. Vull dir, com a mínim ara ho estandaritzes. Ara,
els porters es tornaran bojos,
tinc dubtes de si seran tan rigorosos com diu el Joan.
Jo crec que la FIFA ha fet els deures per una vegada a la vida i ha posat normes que realment poden canviar el futbol i fer que l'espectacle sigui millor. El problema també és que són normes molt elitistes. Jo no veig un àrbitre xiulant un cadet aplicant totes aquestes normatives. Però sí que és veritat que en futbol d'elit, doncs, home, jo crec que els partits seran més divertits, duraran menys temps i hi haurà més temps efectiu. Sempre i quan s'apliqui bé. I el que comentava el Dani, la positivitat d'aquestes normes és que el càstig per l'equip és menys punible. És a dir, a tu canviar la direcció de banda és molt més fàcil que encena groga. I, per tant, jo crec que tot això també ajuda a aplicar-ho i fer-ho bé.
Però si ho fan el porter, ja no ho feien. Els 8 segons. No ho feien.
O sigui, no ho feien.
No. O sigui, estava la norma i no la feien.
Jo, quan ho van fer, recordo aquest debat, dic, jo vull veure això i segur que hi deu haver hagut algun cas. Jo no recordo que això
parell,
dels 8 segons...
Parell, no.
Jo almenys, segur que ha passat, però jo no ho he vist. De dir, hòstia, corna perquè el porter s'ha gronxat aquí abans de fer la sacada. Si el Joan diu que en aquest Mundial seran més rigorosos, més estrictes, doncs ho haurem de veure, en tot cas, ni que sigui... A mi la que em sembla més fonamental és que no te'n puguis anar al carrer per una segona groga que no ho és. Que això sí que ho he vist molts cops i dius, home, és veritat que a l'inrevés no pot passar, és a dir, que pots quedar al camp havent fotut una trompada o una acció de segona groga, però tampoc ho demanarem tot de cop.
El problema d'això és que si no trigaríem moltíssim a avaluar totes les possibles grogues i això sí que l'entraria
molt. Jo tinc dubtes amb això del corna no corna perquè és... que no ralenteixi excessivament.
No, això només s'aplicarà en el cas de que en una repetició o dues ho tinguis clar i no l'àrbitre s'hagi de posar el dit a l'orella i un moment, espereu que ho revisem. Han de ser decisions molt clares, que es puguin aplicar ràpides, si no, no s'aplicarà.
Molt bé, doncs ho anirem veient. El Joan està content amb això aquesta directriu, no canvi de norma de tallar les jugades en què el fora de joc es vegi clar i hi ha una sèrie de normatives que s'implementen des d'aquest Mundial i que se suposa que per poc bé que vagin ja ens les quedarem per la temporada vinent al futbol de clubs. Joan, alguna cosa més?
Sí, hi ha un àrbitre de Somàlia que no ha rebut el visat per part dels Estats Units i que a dia d'avui no pot participar al Mundial. Espero que la FIFA ho pugui solucionar perquè si no estem parlant d'un escàndol pel fet de que els països organitzadors el que han de fer és facilitar tots els tràmits a qualsevol participant. Un àrbitre és un participant del Mundial i no pot ser que per un tema burocràtic no pugui participar-hi.
I se sap per què no li han donat?
Bé, suposo que és una relació entre el país d'origen i Estats Units i que, per tant, veurem com ho poden resoldre.
Això, ara mentre m'ho explicaves tu, el Damià Aguilar, que viatja molt amb això de les motos, diu que els ciutadans de Somàlia tenen dificultats per entrar en general als Estats Units i pel que sembla l'àrbitre no ha estat una excepció. Jo, aquesta serà una altra, veure els girs que ens té
qui
preparat
entra i qui surt.
El bo d'en Donald al Mundial.
Avui va al Madison,
Donald Trump,
tots els periodistes de Nova York queixant-se perquè em sembla que el partit és a les 8 o les 9 d'allà i a les 3 de la tarda han de ser al Madison perquè està... ja Nova York ja té molt de trànsit. Es veu que està tota la ciutat tallada, que serà un drama entrar al Madison Square Garden, però és dels Knicks.
Ah, és dels Knicks?
Sí, sí.
Bueno.
No. Sí, sí, no anava als Knicks abans de ser...
Què opines, Jordi, de
compartir...
Que gairebé preferiria que hi anés Mourinho que Trump. En fi, també et dic que prefereixo que hi vagi avui que el quart.
No sé si anirà més dies.
Només ens faltaria que guanyéssim i sortís el personatge aquest per allà. En fi. Joan, gràcies. Anem parlant durant el Mundial. Una abraçada.
I tant que sí, una abraçada.
I gràcies també al Dani Sanabra, a l'Anaïs Martí i al Marcos López. Ara m'has amargat la tarda. Això és molt lleig, això.
A quina hora és?
Deixo la bomba a les 2, sí, a 2:45.
Ah, abans de futbol.
Sí, correcte. Sí, bé, abans i durant, perquè...
Bé, jo veuré els Knicks. Sí,
jo vaig a dir, home, no fotem.
Home, per què?
Home, per favor.
Una final de NBA, un amistós.
El dubte ofèn, Marcos, en aquest cas. Vinga, va.
Adéu.
Adéu.
Una pausa i precisament parlem de bàsquet. En aquest cas, del d'aquí, a l'ACB, tenim dos semifinalistes catalans. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El cinquè quart.
Temps pel bàsquet amb extraordinàries notícies pel bàsquet català que, vaja, jo diria que cap dels aquí presents hauríem apostat fa una setmana quan van començar els quarts de final. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Barça i Penya, Penya i Barça a semis. El Barça s'ha carregat al Múrcia i jugarà la seva semifinal contra el Tenerife, a més, amb el factor pista favorable. I el Joventut es va carregar el Baskonia i jugarà la seva semifinal contra el València. Abans d'entrar en detalls, algú hauria apostat per dos catalans a les semis fa una setmana?
Jo no.
No.
No, no, no. No, no, és més, algú hauria apostat per cap, segons com. Vull dir que ha passat, i a més amb el Madrid fora.
Sí, sí, passat, aquesta, que... aquest era el, aquesta és la tercera pota del... de la qüestió, que és el, vaja, la temporada fallida del Madrid, que és el motiu pel qual el Barça jugarà la seva semifinal contra el Tenerife, l'equip de Huertas... Vaja, ja ho vam dir l'altre dia, in Marcelinho we trust, i la veritat és que el Tenerife es va exhibir guanyant a Madrid el tercer partit i classificant-se per aquesta semifinal. Si us sembla, de seguida us pregunto pel Madrid, però abans vaig a... el que ens interessa, i el més destacat és la victòria d'Init de la Penya a la pista del Baskonia, que li permet ser a semifinals. Així ho resumia Dani Miret.
És molt difícil de guanyar, però tenim possibilitats, i les possibilitats que tinguem i creurem, no sé quantes, no sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé. Però el bàsquet no són números, amb la qual cosa, si ho baséssim tot en una decisió lògica i científica, molt poques. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més, i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip.
Aquest és Dani Miret, valorant les seves possibilitats en l'eliminatòria contra el València, que ara mateix, i començo per tu, Valles, no és que sigui el favorit en aquesta eliminatòria contra la Penya, és que dels que queden és clarament el favorit per guanyar la CB.
Sí, jo diria que li queda via lliure pel sentit que, a més, en el cas de que passés València i passés al Barça, València de facto pista, no? Ja ha demostrat no només que és un equip molt potent, amb molta rotació, i que, a més, està jugant a un nivell molt alt, sinó que també és capaç de guanyar dues vegades a la pista del Panathinaikos a Eurolliga. Per tant, que està preparat per repte, que sense el Madrid, doncs, la part del quadre que semblava més complicada resulta que s'ha quedat més lliure, i clarament el València és el favorit. I, a més, crec que, Jordi, això sí que s'ha de subratllar. Els quarts de final, eliminatòries a 3, només guanyant un partit, poses la pressió, com va passar ahir a Vitoria, que en el moment en què la Penya es va posar per davant, Baskonia va ser un sac de nervis absolut, no? A 5 partits, això és molt més complicat.
I dit això, la Penya i Riqui estan jugant, és?
Sí, i Riqui que està esperant el moment per dir que continuarà, que és el que tothom vol, perquè és que jo crec que Riqui està fent divertir els aficionats de la Penya, però jo crec que està fent
i els que no són de la penya també.
Sí, sí, és increïble, és increïble.
El recital d'ahir té la marinera. Riu la Laura Antoja, això és perquè fins i tot a 5 partits li veus opcions a la penya o veus molt difícil?
Home, jo... difícil, jo crec que seguríssim, no? Perquè València penso que és l'equip que ha demostrat un joc més contundent quan estan bé i molt difícil perquè tenen 3 partits a València, per tant, bueno... Però les opcions... Jo estic amb el Dani Miret i amb aquella sensació que parleu ara del Riqui, evidentment és el puntal d'aquest equip, però és que està controlant el ritme, està controlant... o a on està fent mal l'equip, a on és vulnerable, en quin moment ha d'accelerar el partit, en quin moment s'ha de jugar aquestes situacions ofensives. I jo crec que tota la resta de jugadors ballen al seu so, no? Aleshores, aquí hi ha una penya que no té res a perdre, que jo crec que si poden controlar el partit a baixes possessions i que València no pugui córrer, en aquí sí que tindran alguna opció, i si poden rascar-ne un, encara tindrem alguna eliminatòria interessant.
Ernest, com ho veus tu?
No, jo crec que d'entrada el València té l'obligació de guanyar 2 partits, val? Té el factor camp a favor, sí, però l'obligació de no anar a Badalona amb la feina per fer i amb la possibilitat, ni que sigui possibilitat matemàtica, de perdre la Lliga a Badalona. Per tant, de moment, si hi ha una mica de pressió, evidentment la té el València. I després, això que dieu, el Riqui Rubio i el factor triples. Ahir el Joventut va estar molt encertat en triples i això... fins i tot doncs, jugadors com Hackenson, el Riqui Rubio, que no és un excels tirador, tot i que doncs, és digne, però no és excels, ahir va estar molt bé. I si un dels 2 partits a València la penya té un bon percentatge tirant 11-12 triples, doncs hi han opcions de marxar a Badalona amb l'1-1. I a partir d'aquí ja parlarem d'una altra història. Clar que si mirem partit a partit sobre el paper, el València és favoritíssim, però això no s'ha de mirar partit a partit, s'ha de mirar en global. Hi ha d'haver una estratègia, que és anar a rascar un dels 2 partits allà, si és factible.
Doncs...
això... el que és fantàstic, Jordi, és que com tots els pronòstics, parlàvem del Múrcia després de perdre el Barça a casa contra el València, un drama, guanya el Barça a camp del Múrcia, ostres, doncs com canvia, no? A la penya jugava al camp de Baskonia, molt potent, galviat i feia gràcia, ara no en fa ni una, el campió de la Copa, i llavors tot va canviant, no? Vull dir que realment és espectacular.
Dels caps de sèrie només en queda un, que és el València, pel camí han quedat, evidentment, el Baskonia i el Múrcia, però també aquest Madrid, ara en parlarem, que va fer figa contra el Tenerife. Precisament per això, i en l'estrena d'aquestes semifinals, demà a les 8, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. De fet, tots els partits d'aquestes semifinals, que són cada dia de la setmana a les 8, a partir de demà hi haurà el Macià i la Lloberes a l'antena digital, demà amb el primer episodi del Barça-Tenerife, dimecres amb el primer episodi del València-Joventut, i així successivament fins al cap de setmana. Doncs bé, el Barça, que ha fet una eliminatòria raríssima, es va exhibir a Múrcia en el primer i en el tercer, pel mig va perdre el Palau en el segon, així veu Xavi Pascual l'eliminatòria contra els Canaris.
Tenim molt de respecte pel Tenerife, és un equip increïble que porta molts anys jugant molt bé a bàsquet i aquest any està jugant impressionant, i sabem que ens hem de preparar molt bé per jugar contra ells, un equip que no ens va bé amb moltes coses, a més que ha fitxat molt ràpid amb les lesions, no? Té 3-4 incorporacions al tram final, em sembla que 3, i això els ha canviat totalment la cara de l'equip i els ha aconseguit mantenir el mateix nivell que ja tenien, no? Per tant, o millor.
Clar. Aquí és inevitable pensar que el Barça ha tingut sort, perquè no és el mateix jugar contra el Tenerife que contra el Madrid, evidentment, però precisament s'ha d'anar en compte amb el pronòstic, Ernest, perquè venen de carregar-se al Madrid amb les baixes i amb el que vulgueu, i a més, els 2 primers partits, que són al Palau, i evidentment tenir el factor pista és un avantatge, però és que el Barça els 2 últims partits al Palau els ha perdut. Va perdre de pallissa contra el València i va perdre pel mig contra el Camp Múrcia. No sé com ho veus.
Home, jo crec que el factor Palau és bastant fiable quan tens Jasikevičius, Mirotić i una bona plantilla. Després, doncs bé, pots aguantar, no? Pots aguantar fases regulars, per exemple, doncs, a l'època del Roger Grimau es va fer una gran fase regular, fins i tot uns play-off, Després amb el Peñarroya s'ha aguantat també molt bé, però els play-offs és una altra història i si no tens un equip compensat és difícil. Ara bé, clar, jugues amb el Tenerife, que jo crec que bé, han fitxat el Kevin Yebo, que és un pivot alemany que ho està fent molt bé, està fent 18-20 punts per partit. Patty Mills, que és un base, és un exterior potentíssim, amb molt talent, i clar, l'equip aleshores ja no se'l pot analitzar, no? Com a vuitè classificat a la Lliga. És una altra història diferent, sense pressió. I amb Marcelinho Huertas, que recordem que fa 20 anys que cada dia és millor, i per tant quan arribi al Palau serà millor encara que el que vam veure en teoria a Tenerife. Realment serà un partit dificilíssim si el Barça no té un bon percentatge en tir de 3, o si el Barça fa com el dia del Múrcia, que s'agobia, com va fer el Baskonia amb la penya, que s'agobia i comença a prendre males decisions. El Barça ha de jugar com un equip, si no perdrà.
Jo l'única cosa que crec que és determinant és que a 5 partits jugant cada 2 dies, és cert que han guanyat el Madrid, però hem vist al Madrid la situació que tenia. El Barça, si manté el nivell físic que ha de mantenir d'intensitat, de nivell d'Eurolliga, ha de guanyar el Tenerife, ni que sigui per cau, perquè per talent en té moltíssim el Tenerife, ho ha demostrat amb tots els jugadors i saben perfectament a què juguen des de fa temps, no? Però Marcelinho, 43 anys, Pati Mills, 37, Dornecamp, 40... Estem parlant de molts, Abromaitis, 38, estem parlant de molts jugadors que superen els 36 anys, per tant, a 5 partits s'ha d'endurir molt la sèrie, perquè Marcelinho, evidentment, també és humà, tot i que és un Superman, eh?
Sí, això em fa pensar en l'absurd que em sembla a mi que la temporada sigui eterna de partits que no valen per res i després els play-offs els hagin de jugar sí o sí, dia sí, dia no.
Totalment.
Però, en fi, l'ACB sabrà per què ho resol així, Laura.
A mi el que em preocupa una mica és la inseguretat que està tenint el Barça jugant a casa, que sí, és sí. Més una sensació de que se senten amb una pressió, amb una llosa, no? Com inclús el seu joc varia, no? Jo els veig un joc molt més individualista, que no pas quan fan un joc més coral en el qual cada un d'ells doncs agafa el protagonisme que li toca i depèn del partit, evidentment, eh? Però quan comencen a tirar cadascú per la seva banda, aquí es desajusta molt aquest Barça i és el que dona molta inseguretat, i aquí és on un Tenerife amb un base molt més sòlid i molt més capaç de dirigir l'orquestra, doncs pot donar molts més problemes. Si Tenerife rasca un partit a Barcelona, al tanto.
Sí, sí.
El factor La Provítola és un factor que va aparèixer l'altre dia a Múrcia, sí. Del no-res, i també s'ha de tenir en compte. És a dir, de tenir-lo a no tenir-lo, de tenir-lo bé, és una història diferent.
Un tio que et fot, crec que van ser 14 punts en 13 minuts, una cosa així, és evident que és una màquina de fer punts, tot i que fa la sensació, avui ho deia ell, que no continuarà la temporada vinent al Barça.
Per exemple, dels quatre finalistes, jo veig els tres directors d'orquestra, i en el Barça em falta aquesta figura, no? I és on a mi em fan dubtar molt, perquè veus, sí, veus grans partits, però llavors veus partits que dius, ostres, però aquí va tothom al seu so.
Malauradament, això del director d'orquestra no ho pensem ara que juguem contra el Tenerife, sinó que alguns ho hem pensat tota la temporada. Vaig tardíssim i, per tant, us demanaré una cosa difícil. Amb una paraula, l'eliminació del Madrid i l'any en blanc de l'equip d'Escariolo.
Una paraula?
Com va la definiu, en una paraula?
Jo diria que superfracàs amb les expectatives que havien posat i amb tot el que s'han gastat, perquè aquest any sí que s'han gastat 39 milions, al Madrid, no com el Barça l'any que ve.
Superfracàs.
Sorprenent.
Ernest?
Temporada salvada, amb visió Barça, eh? Temporada salvada.
Ah, d'acord,
el Madrid guanyar títols
ben
i tal, és com que et calma,
ben
et calma
vist.
Una mica.
Ben vist. Senyora i senyors, m'he quedat sense temps, només recordar-vos que avui juguem els Knicks a 2:15 i que l'eliminatòria està 2-0.
I Jordi, només un apunt molt ràpid. Xevi Pujol, que ha de ser el director sí. del Barça, el van deixar sense viatjar, castigat a Baskonia.
Ah, sí?
Veurem com acaba el tema, perquè hi ha molt mal rotllo. Ja està fent un moving en tota regla.
O sigui, estan enfadats perquè se'n volen al Barça i...
I ara l'han deixat, no el van deixar viatjar, no el van deixar pujar l'autocar, i per tant,
ara ja no
com
viat...
va explicar l'Ernest, aquí anirà malament.
Ara ja no viatjaran més, això, tot això que té Xavi Pujol. Déu-n'hi-do, quina manera de fer el ridícul al Baskonia, que d'altra banda pot tenir dret a defensar els contractes que tingui firmats, però deixar... Vaja, és com quan el Barça va deixar Ertel a l'aeroport, més o menys.
Exacte. Sí, sí.
Per cert, insisteixo, demà a les 8, Antena Digital de Catalunya Ràdio, Barça, Tenerife, dimecres, 8, a mateixa hora, mateix Batcanal, València, Joventut, i així successivament amb el Macià i la Lloberes. Senyors i senyores, ho deixem aquí. Una abraçada, gràcies.
A vosaltres, bona nit.
Una pausa i tanquem amb motos.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
Hola.
Hola.
Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3Cat.
Visca!
Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
A volar!
Abans d'acabar, Damià, hola de nou.
Hola.
Obligat a recordar que Marc Márquez ha arrasat el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
En la història dels grans premis de motociclisme només hi havia dos pilots fins ara que haguessin superat les 100 victòries. Giacomo Agostini, 122, Valentino Rossi, 115. Doncs des d'ahir, Marc Márquez en té 100, li ha costat uns mesos des del setembre de l'any passat. Ara, si us pregunteu si ha tornat, doncs home, no del tot, perquè Balaton era un circuit amic, beneficiat, per tant, Marc Márquez tècnicament, encara que ho ha brodat amb l'estratègia del cap de setmana. Divendres es va reservar, dissabte va atacar a la poli i a l'esprint, ahir diumenge amb opcions, però beneficiat també doncs, per aquell strike inicial de 5 pilots amb ritme, entre els quals els dos primers de la general. Quin és el resultat? Doncs 37 punts al Sarró i retallada de 30 respecte al líder Marco Bezzecchi. Ara és a 72 i en queden 518 en joc.
Per I tant... baixant.
Sí, de moment sí. Aquesta és la seva resposta quan li demanen per la remuntada.
Todo puede pasar, pero tengo la sensación que aún... Si paso al ataque tengo más a perder que a ganar, porque no tengo todas las situaciones controladas como el año pasado. Toca ahora trabajar, pies en el suelo en Breno, Holanda, en Alemania otra vez pues intentar sacar un punto más.
Traduïm-ho. Ell es posa a l'horitzó de l'agost per estar bé, que en el fons vol dir mitjans de juliol. Fins a les vacances queden 3 caps de setmana, República Txeca, Països Baixos i Alemanya. Alemanya, 11 i 12 de juliol, ell ja ens diu allà... Vaig a guanyar, però a Breno i Assen doncs potser patirà. El que ha quedat clar aquest cap de setmana és que torna a tenir el control sobre la seva banda esquerra, això és molt, ara li queda a la dreta.
Per cert, que setmana de Fórmula 1 a Catalunya, estigueu atents al Tot Costa de demà per si voleu anar. Damià, gràcies.
Gràcies.
Abans d'acabar, torna la Sònia a rematar el Tot Costa amb una notícia curiosa. L'equip del Barça d'hoquei haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant de l'Igualada a Blanes.
Així és, no puc canviar la data i davant la coincidència amb el bàsquet han de marxar cap a Blanes. El Barça havia previst que jugués igualment al Palau dimecres, però les finals de la Lliga d'Hockey Patins començaran divendres a Riazor, el millor de 5 partits, i la federació no ha volgut. El Barça ja ha enviat un correu als socis oferint-los dues invitacions gratuïtes per anar-hi, i el Barça d'handbol, recordem que ja suma el seu 30è títol de Copa, el 13è de consecutiu, després de superar el Bidasoa a la final.
Alguna cosa més que haguem de saber abans de acabar
doncs
aquest tot
mira,
costa?
Que Javier Tebas, el president de la Lliga, ha dit que li sembla molt divertit el retorn de Mourinho a la Lliga, que donarà molt joc, que s'ho va passar molt bé quan van coincidir el portuguès i Guardiola. També li ha dit a Florentino que reflexioni, perquè si Riquelme no hagués tingut accent mexicà i hagués tingut 40 dies en lloc de 15, no se sap què hauria passat, i que no pateixin els mundialistes perquè tindran les 3 setmanes de vacances reglamentàries. Que estiguin
tranquils. Perquè són per llei, si no...
Això perquè començarà la Lliga el 15 d'agost. Per cert, que Eriksen, que n'hem parlat abans, el jugador danès que ahir, recordem, va caure amb un fort dolor al pit, que ja li havia passat el 2021, ha escrit a les seves xarxes socials que està bé, que estiguem tranquils, que tot està en ordre i que ja comença la seva recuperació.
Molt bé. Gràcies, Sònia.
Adéu.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5 i el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi un dia més. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Sergio, que torna Pepe.
La ignorància és muy atrevida, ¿no?